Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats arribades als cines i una nova sessió de Cineclub Olot.
Repassarem com ens queda la cartellera per aquesta setmana, que gràcies al pont que ja tenim a sobre tindrem cinema cada dia.
En la secció de les plataformes us hem triat dues pel·lícules per veure des de casa.
Ens quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula molt moderna, muda i en blanc i negre.
I també tenim tres raons perquè veieu un gran clàssic de la història del cinema.
Per cert, que també parlarem de les nominacions als Goya 22 amb rècord inclòs.
Al concurs volíem saber, recordeu, quina pel·lícula us havia marcat en la vostra trajectòria personal.
I ara, com sempre, comencem amb la recomanació. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. He's a real nowhere man sitting in his
nowhere land. Making all his nowhere plans. Lamentablement, la notícia es produïa a mitjans d'aquesta setmana. El dimecres passat ens va deixar el qui va ser director de Ràdio Olot i actual president del Consell d'Administració, Josep Maria Frangino. La veu de la ràdio a casa nostra i a tot el país ha quedat per sempre una mica més orfe.
Quina és la idea, doncs, dedicar el nostre programa d'avui a algú que amb la seva manera de fer va saber ser un mestre, un company i un amic de tots aquells que vam tenir la sort de compartir algun moment de la nostra vida amb ell? A partir de tot plegat, què us recomanem? Doncs mira, qualsevol pel·lícula al voltant dels Beatles. I és que en Chino era també un gran amant de la música i un Beatlemaníac. Podeu trobar pel·lícules i documentals al voltant del Quartet de Liverpool a qualsevol plataforma. Una manera de retre-li el darrer homenatge a música i espectacle.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Que os dije que era algo así casual.
Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa?
Nunca había estado en un barrio tan al sur.
He hecho bien en traerme chalequito.
Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también, son todos geniales.
Es un placer haber conocido por fin a los padres de Pablo.
Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia, con las ganas que tenía yo de hablar con mi suegri.
¿Pero qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con Isan Patsy, tan cutre?
Te digo yo a ti que tan no limpia un pater en su vida.
Gente no normalita.
Sara quiere enseñarme la iglesia para celebrar la boda.
En Soria.
No puedo negar que son un poquito rústicos.
Que si no tiene fechas para este año, padre, no pasa nada.
Esto habrá que pagarlo, ¿no? Otra.
Si lo piensas, esta boda es lo mejor que nos podía pasar.
Y ahora nos toca a nosotras. A relajarnos, a salir, a disfrutar.
¡Mujer, tenías que ser!
¡Agárrense! ¡A disfrutar! ¡Démonos la paz!
Si esta familia fuese una cabaña...
Segon treball de la directora Arantxa Echevarría. La família perfecta, eh? Això sí, és el seu segon treball com a directora, però té uns condicionants bastant diferents. Ella, de fet, va dirigir Carmen y Lola, venia de fer una pel·lícula d'autor amb actors no professionals, i en canvi ara ens trobem davant d'una gran producció amb un repartiment molt destacable. Segurament amb el tràiler mateix i les veus ja els heu començat a reconèixer. Amb aquesta pel·lícula, la directora vol transmetre la idea de que allò que en diem la vida perfecta, doncs no existeix, eh? I sempre hi ha coses que es poden canviar, que es poden millorar, que es poden fer diferents. En aquest cas, la protagonista de la història vol retrobar-se per saber com ha de canviar la seva vida.
I aquesta protagonista, una mica ja l'hem escoltat, és una mare que veu com el seu fill s'enamora d'una noia d'una classe molt més baixa que la seva, cosa que no era el que precisament ella desitjava. Però aquest fet també li obrirà els ulls a moltes de les seves realitats molt més properes. El repartiment, com deies, algunes veus ens han sonat, Belén Rueda, José Coronado, Gonzalo de Castro i molts més, i la directora, ja ho has dit, Arantxa Echevarría, que el seu primer film, Carmen y Lola, amb el qual va guanyar el Goya a la millor direcció novell del 2019.
abandonados. Es súper pequeño, ¿se hará muy grande?
Depende de cuánto lo quieras.
¡Ah! Algo le ha pasado.
¿Tú crees? Es igual que un hipopótamo.
En diciembre...
¡Seguidme!
Un cachorro...
¡Clifford!
¡Clifford! ¡Clifford!
...te enamorará.
¡Qué fuerte!
Diversión... risas...
Come como un animal.
Es un animal.
Estoy hablando de ese.
¿Qué?
Magia.
Entonces es como un mago.
Es tu amor lo que le ha hecho tan grande.
¡Salta!
Y por supuesto, muchas travesuras.
Espero no estar cerca cuando haga caca.
Clifford, el gran perro rojo.
Segona novetat, Clifford, el gran perro rojo, ja ho heu sentit. És una pel·lícula barreja d'imatge real i animació i que està pensada per als més joves, concretament està catalogada per als més grans de 6 anys. Està basada en uns famosos contes de l'escriptor Norman Bridwell i del qual el primer es va publicar l'any 1963. També entre el 2000 i el 2003 es va emetre una sèrie de televisió sobre les aventures d'aquest gos. El nom de la nena protagonista el va escollir precisament a la filla d'aquest escriptor, i molts dels arguments dels seus llibres venen just de la imaginació de la seva dona. És un treball en família.
I tant, en equip. L'argument ens presenta aquest gos, que es diu Clifford, i que té, a banda d'un color fora d'allò que seria normal, sí, també té unes dimensions una mica més grans. La seva mestressa és una nena de 8 anys, de nom Emily Elizabeth, i l'amor i el bon tracte que rep per part d'aquesta nena fa que aquest gos creixi de manera desmesurada. El director és Walt Becker. En la seva filmografia tenim títols com Cerdos Salvajes, Dos Canguros Muy Maduros o Alvin y las Ardillas.
¿Alguna vez has tenido un sueño neo que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
Es la pregunta la que te ha traído aquí.
¿Qué es Matrix? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo, Neo. Una prisión para tu mente. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo.
Procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Y nosotros somos la única cura.
Estás aquí para salvar el mundo.
Intento liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo...
Bé, estem escoltant, segurament per la qualitat del so també, ho veureu que no és una pel·lícula de rabiosa actualitat d'ara.
És un tràiler una mica antic.
És un tràiler una mica antic. Per què? Doncs perquè estàvem escoltant un dels tràilers de Matrix. I per què parlem de Matrix, una saga que ja fa un temps que es va fer? Doncs perquè hi ha una novetat interessant, i és que podreu tornar a veure aquests dies al Cinema Olot la primera pel·lícula de la saga Matrix.
L'original.
Exacte, n'hi ha tres, recordeu que va haver-hi la primera, després se'n van fer dues més. Per què? Doncs perquè l'esperada quarta entrega, plena de secretisme i de molta expectació per part dels fans, s'estrena el proper 22 de desembre.
Tot i que, com sempre diem, ja fa temps que anem veient tràilers sobre aquesta quarta entrega, però... Primer va haver-hi molts canvis de dates d'estrena i finalment sembla que si no canvia serà això, prop de Nadal, concretament el 22 de desembre. Recordeu que és una saga que han dirigit les germanes Wachowski amb Keanu Reeves, Carrie Ann Moss i Jada Pinkett Smith en els papers principals i que ens presentava aquest informàtic en Neo, que va ser-se tan famós des de la primera entrega, porta una doble vida fins que coneix una jove hacker que li farà descobrir una nova realitat que, evidentment, també canviarà la seva vida.
És una pel·lícula que al seu moment va marcar un abans i un després en tot el que és la ciència-ficció, per molts aspectes. A nivell de forma de fer la pel·lícula, com també de tècniques, que hi ha escenes de Matrix molt típiques que després s'han utilitzat en altres films. Ara tot això ja està molt superat, però al seu moment va ser una pel·lícula que va marcar també a nivell d'efectes especials bastant un abans i un després.
I fins i tot diria una mica en la teoria de la física quàntica, és a dir, que també va donar molt debat al voltant d'aquest tema.
Eres una madre estupenda.
No sé, lo llevo bien con Trevor, pero Phoebe me tiene siempre en ascuas.
Es normal, es una niña rarita y empollona.
Quizá un nuevo hogar nos permita empezar de cero. Ojalá se metiera en algún lío.
Está a tiempo.
¿Qué hacéis aquí en Somerville?
Estamos arruinados. Y mi abuelo nos dejó una granja cutre en mitad de la nada.
Tu padre no se administraba muy bien. A duras penas pagaba la luz.
¿O sea que no nos dejó nada?
Bueno, yo tampoco diría nada.
Cazafantasmes, Más allà. Tornem també amb una altra saga, parlàvem de Matrix, doncs ara hem d'anar...
Una mica més antiga, eh?
Exacte, hem d'anar amb aquesta tercera entrega d'aquesta mítica saga dels Cazafantasmes. Recordem, la primera es va estrenar el 1984, la segona 5 anys més tard, i les dues varen ser dirigides per Ivan Reitman. També el 2016 es va fer una versió femenina dirigida per Paul Feig, però que va passar una mica desapercebuda.
Sense pena ni glòria.
Exacte, sense massa èxit. Així que el que avui s'estrena, el que fa és reprendre les coses, tal com varen acabar el 89 amb aquella segona entrega. Ivan Reitman, dèiem, segueix lligat al projecte, en aquest cas produint aquest episodi, però passa el testimoni de la direcció precisament al seu fill Jason Reitman. Reconeix que tocava un material realment sensible perquè és d'aquestes sagues que hi han implicat molts seguidors, molts fans i públic molt jove i que, per tant, havia d'aconseguir dues coses. Per una part, respectar l'esperit i l'aire del producte original del 84, però que la història i l'argument fos modern i estigués actualitzat.
El que sí que hem de dir és que la banda sonora, que la sentim de fons, és d'aquelles que han quedat marcades a la història de les bandes sonores del cinema. No sé si hi apareixerà en certa manera o d'alguna manera també en aquesta pel·lícula, perquè era un dels trets característics que sortien a les dues pel·lícules que van fer. Hem de dir que el projecte s'ha portat a molt secret, fins al punt que perquè hi havia gent que no estava ni al cas que es feia aquesta mena de tercera revisió, i tant en secret que un dels actors va fer el càsting sense saber quina pel·lícula havia de fer. Això ho fan molt amb Marvel,
molt
també. Que Marvel fan càstings i tu saps que potser és alguna cosa de la factura, però no saps de què va el tema fins que no t'han donat el paper perquè no es desvetlli que estan preparant una pel·lícula sobre ell. Sí. L'argument, Collie és una mare que amb els seus fills, Trevor i Phoebe, es traslladen a viure a Somerville, a la granja que els ha deixat l'avi, que s'ha mort recentment. Pocs dies després d'arribar, descobreixen que allà hi ha un llegat familiar desconegut, que ells no coneixien, i que els connecta directament amb els orígens de Cazafantasmes. Al repartiment tenim a Carrie Coon, a Makena Grace, a Paul Rudd, a Finn Holford, entre d'altres, i dèiem que aquest últim actor va ser el que va haver de fer aquest càsting sense saber ben bé per quina pel·lícula anava. Una curiositat, en el tràiler, de fet ho veiem, veiem precisament aquest personatge conegut molt per la sèrie Stranger Things,
sí,
que intenta arrencar un cotxe vell que tots reconeixereu els que hagueu vist la pel·lícula, que és el famós cotxe de la primera pel·lícula.
Magnífic cotxe.
Sí, senyor. El director, ho hem esmentat, actor, guionista, productor Jason Reitman, va debutar el 2005 amb Gràcies per fumar, títols de la seva carrera Up in the Air, Una vida en tres dies i Tuli, així com capítols també de les sèries The Office o Casual.
I amb aquestes novetats que ja hem comentat, veiem com queda distribuïda la cartellera. Recordem que gràcies a aquest pont tindrem cinema cada dia, és a dir, des d'avui fins al divendres que ve, que tornarem a revisar la cartellera, però de moment veiem aquests propers dies. Tenim tres doblets, per una banda, Encanto amb Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, després Eternals amb aquesta pel·lícula que parlàvem, Los Cazafantasmes, Más allà, i un tercer amb Clifford, el gran perro rojo, amb Matrix, i després quatre sales amb una sola pel·lícula en totes les sessions, la mateixa pel·lícula, que és amb una altra còpia de Los Cazafantasmes, Más allà, una altra amb La família perfecta, La casa Gucci i Way Down.
Preneu nota també que per avui tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció I Never Cry del director Piotr Domalewski, una història que ens parla de la migració econòmica que va partir Polònia quan va entrar a la Unió Europea, però també de la figura del pare absent i de la maduresa d'un adolescent forçada per les circumstàncies, tot plegat amb humor negre, grans diàlegs i una dosi d'humanisme molt important. La podeu veure 9:45 del vespre al cinema Olot. I per últim dir-vos que dijous vinent, dia 9 de desembre, la pel·lícula que podran veure en versió original serà La casa Gucci.
Les plataformes.
Avui ens visita aquesta secció amb la que, recordem, us fem propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes de televisió.
Estábamos de fiesta. Mi anillo de compromiso, que no lo tengo. El problema es que no nos acordamos de nada.
Blancazo total.
Vosotras, fuera de aquí.
Escoltàvem el tall de la primera de les propostes, però abans de parlar-ne volia fer un comentari, és que portem 3 o 4 emissions en què parlem d'estrenes de plataforma, sí. I volem informar i volem comunicar als nostres oients que en un parell d'ocasions les estrenes o les novetats que hem anunciat després resulta que no han estat a la plataforma o almenys no han estat el dia que hem dit. I és perquè, ho hem d'explicar, nosaltres preparem el guió, les plataformes anuncien les estrenes a principis de mes o a finals del mes anterior, et diuen tots els dies, i després, si hi ha algun canvi, encara que el guió l'escrivíssim hores abans, si hi ha algun canvi, les plataformes no ho comuniquen. I, per tant, a vegades ens trobem en terreny una mica fangarós. Què hem decidit? Que, a partir d'ara, com hem fet avui, a banda de buscar què és el que podem recomanar-vos, comprovem el mateix dia, com ho hem fet avui, que aquestes pel·lícules realment s'han estrenat el dia que estaven anunciades.
Clar, és que diferències, les plataformes fan com les productores, perquè ho són, de cinema, que el que fan és avançar-te la data d'estrena. Les dates d'estrena a cinema s'avancen molts mesos abans i tot i així veieu que a vegades hi ha modificacions en funció del que després també s'estrenarà. Ells ho fan per una funció de taquilla, per no coincidir a vegades amb estrenes que són molt més sonades o que pensen que els hi poden restar públic, aleshores fan aquests canvis. Però clar, es fa un temps vista i es manté la data, per què? Perquè hi ha tota una sèrie de merchandising, spots, etc. que van associats. La plataforma només depèn d'ella mateixa i si canvia un títol de dia o de mes, és igual, perquè a més el client paga igual, no té a veure, és a dir...
Per tant, podria tenir un detall de comunicar-ho.
Exacte, o sigui que ens hi trobem nosaltres i tothom que intenta a vegades doncs, fent previsió què s'estrenarà i bé, farem aquesta tècnica per assegurar-nos que el que us diem aquell dia es compleixi.
Dit això, escoltàvem el primer tall de la pel·lícula que és una comèdia amb diversos trames i personatges, com heu sentit. Tots ells viuran situacions esbojarrades que mai haurien imaginat i és una pel·lícula dirigida per Paco Caballero i en el repartiment hi trobem... entre molts altres, perquè és un repartiment molt ampli, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo o Ana Castillo. El títol, Donde caben dos, i ja es pot veure, ho hem comprovat, es pot veure a Netflix.
I d'una comèdia a un clàssic que s'incorpora a la plataforma Filmin. És una de les grans produccions de Bob Fosse, el director de Cabaret, que està basada en les seves pròpies experiències a Broadway i a Hollywood amb una magistral interpretació de Roy Schneider. Stanley Kubrick va dir: "Crec que és la millor pel·lícula que he vist fins ara." Com dèiem, ja la podem veure a Filmin.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Hem de dir que aquesta pel·lícula que Kubrick diu que és la millor que havia vist fins aquell moment és Old Jazz.
Sí, que no n'hem dit el títol, Old
Jazz. I que ja podeu veure a Filmin. Anem, doncs, de la mà de Bill Murray, com escoltàvem, la seva sintonia del despertador famós d'aquella pel·lícula, ens trasllada a l'any 2011, que és quan s'estrenava un film en blanc i negre i sense diàlegs que ens va deixar tots, valgui la broma de paraula, sense paraules. És a dir, celebrem els 10 anys de l'estrena de The Artist.
The Artist ens parla del naixement del cinema sonor. Per tant, ens n'anem a l'any 1928. Com en el cas de Cantando bajo la lluvia, la pel·lícula explora les dificultats d'alguns intèrprets per incorporar una novetat, que ara, evidentment, en resulta del tot normal, com és la pròpia veu. També ens mostra l'arribada dels musicals com a conseqüència de l'aparició del so al cinema.
Els detalls minuciosos i tota l'escenografia del film retraten aquella època cinematogràfica a la perfecció. des dels títols de crèdit, passant pel blanc i negre, amb una filmació, recordem, de 22 fotogrames en lloc dels habituals 24, i una música que ens transporta al Hollywood daurat del moment i amb un mètode curiós. Els temes s'interpreten fins al final, deixant uns segons d'espai entre cada un d'ells com si fos un vinil tradicional.
El director Michael Hazanavicius ens sorprèn amb el seu plantejament, i és que no es limita a imitar un film d'aquells anys. Amb l'utilització del so i amb els intertítols, vol fer-nos conscient d'estar mirant una pel·lícula d'aquell temps, però fet ara. Per això no dubta en farcir tot el rodatge de troballes visuals i sonores del tot sorprenents.
D'alguna manera, Hazanavicius demostra que és possible expressar sentiments i conflictes només amb la imatge, sense necessitat de diàlegs. Cert que la trama no és massa complexa i perd una mica el ritme a meitat de metratge, però al final remunta, acabant un producte del tot rodó.
Escrita pel mateix director, l'argument gira al voltant del galant més popular de Hollywood, que veu trencada la seva carrera amb l'arribada del cinema sonor. L'actor passa en poc temps d'estrella a marginat, i per la seva part la carrera de l'actriu Pippi Miller és meteòrica, és a dir, es converteix en el rostre i en la veu que porta espectadors a totes les sales on s'estrenen les seves pel·lícules.
L'empatia i simpatia d'aquests protagonistes principals, interpretats per Jean Dujardin i Berenice Bejo, són del tot contagioses, i l'argument transmet la idea que no tenen rivals o enemics, principalment en el cas de l'actor, que expressa en tot moment la sensació que només compta amb ell mateix, en els bons moments i en les pitjors situacions de la seva vida.
Altres membres del repartiment els trobem en John Goodman, James Cromwell, Penelope Ann Miller o Malcolm McDowell, tots ells sublims. I un gos, que recordem-ho, va assistir com a convidat a la cerimònia dels entrega dels Oscars. Públic, crítics i acadèmics van quedar encisats pel resultat de tot plegat. La prova, 10 nominacions als Oscar, amb 10 guardons guanyats, 3 Globus d'Or, 7 Premis BAFTA i 6 Premis César.
Amb The Artist descobrim com en ple segle XXI es pot estrenar una pel·lícula muda en blanc i negre i no ser una excentricitat, sinó un producte d'èxit i per tota mena de públics, fugint d'estereotips com això no agradarà, això no ven o ningú l'anirà a veure. Els responsables del projecte varen afrontar el repte i van aconseguir una petita perla feta amb gust i delicadesa.
En definitiva, The Artist és un producte modern i que deixa enrere la idea que sovint expressem quan ens queixem per la poca imaginació d'alguns autors. No és nostàlgia el que retraten les seves imatges, és un pur homenatge, record i celebració. Per això nosaltres l'hem volgut recordar ara que celebra 10 anys de la seva estrena.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Tres raons de pel·lícula.
I ara visitem aquesta secció on us fem arribar tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula important de la història del cinema. Avui, La noche de la iguana.
Había un muchacho en mi pueblo...
¡Charlotte!
...que estaba enamorado de mí.
¿Ah?
Y francamente me hacía la vida imposible.
¡Charlotte!
Por eso papá dispuso que hiciera este viaje... Y claro, quiso que fuera acompañada en un país extraño.
¡Charlotte!
¡Qué rara es la vida! Si no hubiera sido por aquel necio, no le hubiese conocido a usted.
Anem per la primera raó després d'escoltar aquest tall de La noche de la iguana. Aquesta pel·lícula és un dels grans títols de la filmografia del seu director, John Huston. La història està basada en l'obra de teatre del mateix títol de l'escriptor Tennessee Williams. En aquesta pel·lícula, Huston va coincidir amb Ava Gardner, a qui ja coneixia, però en el rodatge es varen unir molt més i va fer possible una gran amistat i, sobretot, compartir alguna pràctica com altra, com la beguda.
Segona raó, per gaudir del treball dels seus protagonistes, els protagonistes principals, Richard Burton, Deborah Kerr i l'esmentada Ava Gardner. Tots ells i l'equip tècnic de la producció van aconseguir als Oscars les nominacions a millor vestuari, que aquí van tenir premi, millor actriu de repartiment, direcció artística i fotografia.
I per si no en teniu prou, una tercera raó, per les dificultats del seu rodatge. El lloc era una petita muntanya on només s'hi accedia per camins pedregosos i difícils d'arribar o bé arribant per mar en petitones barques. Per cert, en aquell rodatge hi va ser present Elizabeth Taylor, que s'acabava de casar amb Richard Burton i que, malgrat no aparèixer al film, sembla ser que la premsa va assegurar que anava a vigilar el seu marit, sobretot de la resta del repartiment femení.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a les notícies. Evidentment, ho és les nominacions al Goya, que recordem que encara falta un temps per celebrar-se.
Sí, i ens acostem a aquesta època, que sempre ho diem, que al principi de la temporada festivals i a principi d'any, o a final d'any, premis i nominacions. Com deies, fins al mes de febrer tenim temps de parlar-ne, tindrà lloc a València aquest cop, però ja podem anunciar una mica el tema de les nominacions, el fet de que el buen patrón de Fernando León de Aranoa arrasa en les nominacions amb 20 i que sobretot la notícia, com dèiem al principi del programa, és que bat un rècord que tenia fins ara Díaz Contados de Imanol Uribe, que n'havia aconseguit 19 l'any 1994.
També és veritat que El buen patrón s'haurà de veure les cares amb altres pel·lícules que també són bons productes, com Maixabel, de Fier Bollaín, que ha tingut 14 nominacions, Madres paral·leles de Pedro Almodóvar amb 8, Mediterraneo de Marcel Barrent amb 7 i Libertad de Clara Roquet amb 6 nominacions.
En l'apartat de direcció dic que Fernando León de Aranoa, Pedro Almodóvar i Icíar Bollaín. Aquí hi ha un canvi, perquè de les quatre pel·lícules que hem comentat no hi ha el director que la dirigeix, perquè aquí hem d'afegir-hi Manuel Martín Cuenca per la pel·lícula La hija. Per tant, canvia el fet de que no coincideix pel·lícules i directors.
Que això a vegades passa.
Sí.
Les pel·lícules d'Almodóvar i Bollaín tenen molts números en l'apartat interpretatiu. En el cas de Madres paral·leles, triplet de dones, clar, Penélope Cruz, Malena Smith i Aitana Sánchez-Gijón, i en el cas de Baixabel, doblet per Blanca Portillo i Luis Tosar.
També acaba de comentar, ja hem dit que entraríem en més detall més endavant, Mediterráneo, que malgrat les seves 7 nominacions no té, com dèiem, la de millor director, per Marcel Barrena, i Libertat de Clara Roquet, que obté nominació a millor òpera prima i nominacions d'intèrprets per les actrius Nora Novas i Nicole García.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Encarem aquest final de programa, com sempre, anunciant el proper capítol, com allò de les sèries. Jugarem a les pel·lícules el programa que ve, amb els nostres diàlegs perduts, i també bufarem les espelmes, atenció, amb un personatge que té molta, molta relació amb William Shakespeare.
Això serà la setmana vinent.
Exacte.
Ara, abans d'acabar, el que anem a fer és a regalar entrades per anar al cinema. Recordeu que us estàvem preguntant el títol d'alguna pel·lícula que us hagués marcat a la vostra vida, que hagués anat a veure al cinema Olot, que celebraven precisament i celebren aquests 20 anys d'existència.
Que difícil ho tindríem per contestar nosaltres,
sí.
Perquè quan has vist tantes pel·lícules i t'agrada tant, hi ha tantes pel·lícules que t'han marcat.
És difícil, és difícil. Els oients poden anar a escollir. Hem tingut més de 50 respostes encertades entre Facebook i Instagram, i de totes elles s'emporta dues entrades gentilesa de cinema Olot, l'Eva Pacheco, que ella ens ha dit el següent. Bones, jo, Pirates del Caribe, que hi van portar la meva àvia, que volia veure els cinemes d'Olot, ja que el meu avi havia estat acomodador de l'antic cinema Gridó i li feia gràcia.
Mira.
Diu, als 5 minuts es va quedar adormida fins al final de la pel·lícula.
Això és un elogi per la comoditat de les butaques d'aquelles instal·lacions, eh?
Dit això, l'Eva s'emporta aquestes dues entrades per anar al cinema. Anem a la pregunta d'aquesta setmana, Jordi.
Sí, perquè ja sabeu que fa temps i mesos que parlem de reposicions de pel·lícules gràcies als aniversaris d'efemèrides tipus Harry Potter, El senyor dels anells, ara hem parlat de Matrix, Torna a Caçafantasmes, és a dir, que hi ha pel·lícules que sempre són primera plana i actualitat. Nosaltres el que voldríem és que ens diguéssiu vosaltres quina pel·lícula de totes les que heu vist en la vostra vida voldríeu que tornessin a posar en pantalla gran per poder poder anar a veure al cinema.
Sí, perquè no és el mateix, eh? Veure-la des de casa que des del cinema. Doncs vinga, ja ho sabeu, heu de contestar a través del Facebook o d'Instagram de Ràdio Olot.
No sé quina pel·lícula voldríem nosaltres, però que sí, sí, és que el divendres que ve voldrem tornar aquí per parlar de cinema.
Que passeu un bon cap de setmana i un bon pont tots aquells que el feu. Just to cure it, 'cause I can't.